líder actual, el Real Madrid, mentre que els andorrans busquen un triomf que els allunyi de la part baixa. Fins aquí les notícies en xarxa.
Vine a la República. Exposa el teu punt de vista. Fes propostes sobre educació, sanitat, economia. Fem participació ciutadana. Com podem resoldre l'atur i crear llocs de treball? Com acabar amb la corrupció? Com controlar els nostres representants polítics? A la República tens la paraula. A Ràdio Sant Vicenç.
I una realitat, una obscura realitat. Una realitat muda que no poden tapar. I aquesta realitat, aquesta brillant realitat.
Molt bona tarda, benvinguts de nou a un altre programa de la República. Avui parlarem del currículum transformador a l'educació. Els sindicats d'educació han fet recentment una tancada a les oficines del conseller Cambray i han convocat 5 dies de vaga pel mes que ve, és a dir, que pot començar dintre de pocs dies. No només ells han estat en contra de les que consideren imposicions de la conselleria. També altres organitzacions de la societat civil, en concret la FEDE, estan en contra de la política i manera de fer del conseller i donen suport a les mobilitzacions. Avui el que volem en aquest programa és centrar-nos en un dels aspectes en què sindicats i la FEDE estan d'acord, que es tracta de una imposició d'un nou currículum. Per què? Quina classe de currículum és el que faria falta i quines diferències tindria respecte al que Cambray diu que fa falta? Per parlar d'això tenim avui a representants dels sindicats. Tenim la Ioli, Ioli que més, perdó, d'USTEC.
Oi? Sí, Yolanda Segura, de la portaveu nacional de l'USTEC, que estès.
Molt bé. Molt bona tarda, Ioli.
Molt bona tarda.
Elvira Vidal, de Comissions Obreres, bona tarda.
Bona tarda a tothom.
Jesús Orellana, de UGT, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I Mariano Flores, de la FEDE, bona tarda.
Hola, bona tarda, bona tarda a tothom.
Molt bé, doncs jo llenço una pregunta general i a partir d'aquí pues, iniciem pues, reflexions i el que ens hagueu d'explicar, perquè es tracta de que entenguem també més què hi ha darrere d'aquest conflicte, no? Que a vegades es centren a més en algun aspecte, horaris i tal, però hi ha un contingut de fons. Estem davant d'un canvi de paradigma, de situacions que són i seran molt més complexes per molts aspectes, entre ells el canvi climàtic. I hem de preparar la societat per una nova manera de pensar, sentir i fer les coses. Això es tradueix en un currículum, per exemple? Com ho veieu?
Començo jo mateix, si voleu.
Vinga, endavant, Elvira.
Vale. Bueno, el que tenim en l'educació és que aquesta institució pivota entre tres elements que són els tres importantíssims i cap d'ells pot fagocitar l'altre. Tenim la part social, no? La part social de la institució de l'educació. Tenim la part pedagògica de creixement de l'individu i també tenim la part laboral dels professionals que estan dintre del món de l'educació. I aquest ha de ser una triangularitat en equilibri, perquè el moment que una d'aquestes parts trepitja l'altra, es desestabilitza l'educació. El currículum tal qual el teníem dona resposta actualment a les necessitats de l'alumnat? Evidentment no. No dona resposta. Però no tant en quant d'una cosa tècnica, de tecnicisme, sinó perquè el currículum és com el vèrtex, no?, d'una piràmide, i ens trobem que la base de la piràmide de l'alumnat no està, sovint no està ni garantida. Les necessitats de molts alumnes fisiològiques de menjar, dormir, hi ha moltes que no estan cobertes. Les necessitats de seguretat, d'estabilitat, de família, de vivenda, no estan cobertes. D'acceptació, de reconeixement propi, sí, d'autoestima, no estan cobertes. Aleshores, en el moment en què aquesta base de l'individu no estan cobertes i veiem que ara hi ha una proposta de currículum la qual continua sense donar resposta a moltes d'aquestes necessitats, és simplement un emmascarament d'una voluntat política de cap tipus de millora. I aquí ens ha trobat de peu no només el col·lectiu de docents que ens dediquem a la part laboral, sinó també a la part de les entitats o a la part de les famílies. Què passa si ara se precipita un currículum que tenim dos problemes? Un, la manera de precipitar-lo, que és totalment unilateral. Jo com a Elvira, com a Comissions Obreres, he de fer tot el possible per a que un company meu que pensa diferent tingui l'espai per poder dir-me que pensa diferent. I això és la base democràtica. Jo puc pensar A, però he de procurar que hi hagi un espai perquè algú me digui que hi ha B. I aquest espai s'està trencant. Aquest espai de diàleg i negociació s'està trencant per part de l'administració, per part del departament. Socialment no es dona cap resposta en aquest currículum que ara han engegat. No es dona cap resposta perquè no es parla baixada de ràtio en cap moment. No es parla de donar els recursos a les necessitats educatives especials. Hi ha un article 17.5 que diu que els centres han de preveure els suports addicionals i suports intensius als alumnes, a l'alumnat amb necessitats educatives especials. I ahí s'acaba. Però si això ja és el que fem, ja és el que fa el centre educatiu. El centre educatiu ja preveu. Veu que hi ha una necessitat educativa especial, engega un protocol, es junten el centre educatiu, l'EAP, l'Ajuntament, els tècnics, fan una valoració, fan una demanda, posem per exemple que és un auxiliar 20 hores, i el departament racaneja, perquè aquesta és la paraula, racaneja aquest suport. Tu vas llegint el currículum i torna a dir que el centre ha de preveure. I en quin lloc del currículum diu que el departament ha de garantir aquesta previsió? En cap. No apareix en cap. O sigui, és la responsabilitat nula, la corresponsabilitat del departament a donar el que està obligat a donar, que són els recursos per a aquest alumnat, és nula. La part pedagògica, la part competencial, s'està obrint ara un meló que és molt interessant. Podríem tornar a un altre programa al fons parlant sobre les competències, donaria per a molt i superinteressant, però el que és evident és que el fet de que un centre educatiu propicie sota un projecte educatiu, i un projecte educatiu no el fa un consell escolar ni ho fa el claustre, ho fa una persona, que és el director o la directora, sense cap contrapoder, ni de famílies, ni de barri, ni d'ajuntament. Sí? Sota la seva lògica fa un projecte educatiu que possiblement...
Perdó, això que estàs dient d'una sola persona que és la que decideix, això es podria canviar a Catalunya?
No, perquè està sota la LEC. Està sota la llei d'educació catalana, que és el decret de direccions. És una llei. Aleshores,
Per tant, si està a Catalunya, es podria canviar a nivell de Catalunya?
Sí, les lleis es poden canviar totes. Hem de caminar, i la pressió que fem molts sindicats és d'anar revertint aquestes maneres de legislar. Però actualment és la que existeix. O sigui, tenen aquesta capacitat de poder sense cap contrapoder, val? Si jo ara, i pot ser lícit, a veure si m'explico, no se trata ni de significar ni de demonitzar els equips directius, nada más lejos de la realitat, simplement estic dient que sota la lògica d'una persona es genera l'educació d'un barri o d'una ciutat, que pot ser diferent a un altre centre que treballarà les destreses o les competències en altres àmbits totalment diferents, igual de lícites. Significa això que comencem a obrir el camí a la segregació? Comencem a obrir el camí a diferenciar centres depenent d'on vius, depenent de la teva realitat? Ja no estem parlant de canvis en els procediments d'aprenentatge, sinó canvis en els coneixements d'aprenentatge diferents entre centres? Això és un debat que no es pot precipitar en una setmana. És un debat molt, molt significatiu per a la societat, perquè en el moment en què hi ha diferenciació a l'hora d'assolir unes competències entre uns centres i uns altres, estem parlant d'un problema de classe. I serà de dir en aquestes paraules, un problema de classe. És que ara els nens o les nenes ja no aniran a clarinet o a balonmano, aniran a repasso. Perquè aleshores es converteix l'educació bàsica en un extraescolar. L'extraescolar és per a qui quiere, qui puede o qui... Sí? I això és molt perillós. I no oblidem tampoc la part laboral. la part laboral, les persones professionals de l'educació, podeu vestir-ho de tota la vocació que vulgueu, però són persones que han de treballar en unes condicions dignes, han de treballar en uns mínims de representativitat legal que s'estan vulnerant i, sobretot, ja està bé d'estigmatitzar el que significa ser docent en aquest país. És un llarg debat i si després tornem a entrar, com encabir, no, aquest canvi en el nou canvi de mirada cap a les transicions que comentaves.
Bé, l'Elvira ja ha entrat desenvolupant unes quantes coses. Com ho veieu, Fameig?
Sí. Jo m'agradaria complementar, molt d'acord amb la companya. Malauradament, estem més preocupats a assimilar-nos, però no només en aspectes puntuals, no en tot, sinó en el que ens interessa amb altres països europeus, no? Com per exemple els altres països europeus no fan un horari de vacances tan llarg. I amb això ens quedem, com si realment la comparativa només hagués de ser en els horaris, en el calendari escolar, però no s'estan fixant en, per exemple, que aquí l'alumnat en aquest país és un dels que fa més hores lectives dintre de la comunitat educativa i no obtenim els millors resultats, amb la qual cosa jo ja és simptomàtic. Per exemple, que la climatologia és diferent, és evident, i que la inversió que es fa en educació en altres països supera, però no el triple, sinó el quadruple, en l'educació que està aquí. I que els projectes i que les lleis educatives no canvien cada 4 anys, com ens passa a nosaltres, que cada 4 anys o cada X anys patim canvis metodològics, canvis orgànics i estructurals greus, no? molt, que donen la volta a l'educació, cosa que això doncs, implica que sigui impossible estabilitzar una educació de qualitat com seria necessari. Ara se'ns imposa, presenta un currículum que no compta amb el beneplàcit de la comunitat educativa en cap cas, que està, té aquest enfocament competencial, que és una metodologia que no prové en cap cas dels camps de la pedagogia, sinó més aviat del món empresarial de l'OCDE. Està dictat, ara és l'OCDE qui dicta quin currículum no, hem de tenir i quina educació s'ha de tenir en aquest país, i això és un atac frontal directe a el que és a la base formativa de les persones que hem d'educar, la base formativa, perquè és un menyspreu molt, molt evident a el que és el coneixement, i sense coneixement no podem aplicar tampoc, no podem anar cap a polítiques o cap a pensaments o cap a, integrar doncs, criteris, no?, de funcionament, de coneixement, de totes aquestes pensaments transformadors o anar de cara al coneixement de què està passant en el món i com ho podem transformar, perquè ens eliminen el pensament crític total i absolutament. Per exemple, l'eliminació de la filosofia, a què respon? A nosaltres és una pregunta que ens fem nosaltres. Per què s'elimina la filosofia quan justament la filosofia és el que ens està ajudant a construir el pensament, però no només un pensament bàsic, un pensament ric, crític, democràtic, no? Que quan et diuen, quina és la teva filosofia de vida? Quina és la teva filosofia de vida? Quins valors tens? Quins valors construeixen el teu pensament? Et dirigeixen? Et fan anar cap aquí, cap allà, ser més, més socialment sensible doncs, a les problemàtiques que estan passant en el món?
És a dir, perdona, ens preparen només per un aspecte de la vida, no?, que és el productiu.
Correcte. Ens estan, ara l'únic que busquen és que nosaltres estiguem a mercè del mercat, però no que construïm un pensament crític que qüestioni, no?, totes les injustícies que hi ha, tant laborals com socials, com medioambientals, com etcètera. Tots els problemes que tenim al món, doncs, sense que nosaltres tinguem una base de coneixement, sense que tinguem una base de pensament crític, sense una base de pensament democràtic, no?, que ens faci qüestionar tots els aspectes que estan passant al nostre voltant, el que ens fa ser són individus conformistes, no?, que no es qüestionin res, que no es facin preguntes i que no vulguin transformar res, perquè acceptarem la precarietat com si fos una cosa d'allò més normal. I això és el que aporta aquest nou currículum, és el perill d'aquest nou currículum, que a més no compta amb les persones, amb els professionals que l'hem de tirar, que l'hem de tirar endavant. És molt simptomàtic que gent que està en uns despatxos que no han xafat mai una aula, no s'han enfrontat a aules de 25-30 alumnes, no han fet mai una programació, ens diguin als docents i al personal laboral que està en els centres educatius com ens hem d'enfrontar en aquestes aules, a més amb una sabata i una espardenya, perquè com ha dit la companya, els recursos no arriben, i a més què els hi hem d'ensenyar i què no. I a més diem que han de saber fer. I dius una cosa, perdona, a veure, com jo puc fer que una persona sàpiga fer si no sap? O sigui, no? Mira, ara poso un exemple molt tonto, no? Que no fa gaire. Jo vaig un cop a l'any a l'esteticien, un cop a l'any perquè no... Bueno, un cop a l'any, No, una cosa que no... Però, bueno, vaig a l'esteticien. Aquesta noia a la que vaig, doncs, qualsevol tractament que t'aplica t'explica i és res que t'explica la pell, no sé què, i bueno, les capes de la pell... Bueno, sembla una tonteria, però... et dona unes explicacions científiques que a mi em deixen flipada, perquè és evident que jo no hi entenc un borrany amb això i l'especialista és ella. Però no es limita a aplicar-te el tractament i ja està, sinó t'està explicant per què t'aplica aquell tractament, perquè jo tinc aquest tipus de pell, etc, com te les... No? I quan jo acabo penso, hòstia, aquesta tia és molt competent amb la seva feina, perquè no només agafa la maquineta o em fa el tractament, sinó que m'està explicant, no? Té una base científica aquesta noia, uns coneixements adquirits. Això és el que a tu et fa ser competent en una matèria. Com puc jo ser sensible a el que està passant en l'atmosfera si desconec totalment el que està passant, que com està, diguéssim, organitzada la nostra atmosfera, quina funció fa, que, no? I les seves característiques, i per què és important cuidar-la, per què és important cuidar els boscos, per què és important tenir un pensament feminista si jo no tinc els coneixements necessaris per poder construir aquesta competència, no? Llavors, parlem molt lleugerament de la competència, sembla que això sigui lo bàsic, i en canvi anem retallant hores en matèries educatives, menysprem la feina dels especialistes perquè, com que ho volen agrupar tot en àmbits, sembla doncs, que qualsevol persona pot fer de tot, quan això ja sabem que no és així, etcètera, no? I això, doncs, destruïm totes aquelles àrees que ens ajuden a construir el pensament crític, el pensament sensible, el pensament ideològic i democràtic de tota persona. Una mica per complementar el que ha dit la companya.
Molt bé. Seguim i potser acabem amb el sindicat la primera ronda i després amb el Mariano. Sí. Jesús.
No, jo volia dir, i sí que és cert que bueno, m'agrada molt tenir un espai com aquest perquè potser Comissions, UGT, USTEC, potser en algunes coses pensen diferents, però el que està molt clar és que som docents i aquí crec que coincidim al 100%. I justament coincidim en contra de lo que diu ara mateix la Conselleria d'Educació, que han posat a un home que és expert en màrqueting i potser sí que ho està fent molt bé, però s'enfronta directament a allò que diuen els docents. Jo crec que hem de començar per preguntar-nos transformació. Què vol dir? Què significa això? Evidentment, l'home que és bo en màrqueting, és veritat, transformació sempre evoca a una cosa positiva, nova, els canvis són bons, etc. Però aquí hem de pensar molt i molt bé què vol dir. Per mi, no sé, transformar és dotar la ciutadania de coneixements útils per a una societat democràtica, que tothom es pugui desenvolupar de manera integral, que tothom tingui l'oportunitat de dedicar-se allò que vulgui, més enllà del seu origen, siguem font d'igualtat d'oportunitats. Però el que passa és que la transformació que estem vivint, i per això estem en contra de les formes i el fons d'aquest currículum, és un sistema educatiu al servei del sistema productiu, com ha dit la Yolanda, on merament s'intenta donar als estudiants aquelles competències útils, laxes, per a treballs concrets, que són les necessàries, directament necessàries, pels llocs de feina. Això pensem que és molt preocupant. Però és que, clar, qui ho decideix això? la conselleria ens preocupa també molt que sembla que la política educativa la faci la Fundació Bofill, que és una fundació de gaire neoliberal, finançada per entitats financeres, etc., que agafen i calquen, ho han dit, el que diu l'OCDE, el Banc Mundial, etc., per crear, sí, treballadors. No cal ciutadans, cal treballadors, molts treballadors, i que compleixin el que han de fer, i que no interessa gaire, no?, una reflexió profunda de lo que significa ser ciutadà. I dic això perquè, clar, vas mirant la gent que hi està, van posar el Joan Cuevas, per exemple, que ara mateix és el director general d'Innovació, Recerca i Cultura Digital, que sembla molt, molt guai, no?, el càrrec, però és que abans justament era el cap de projectes de polítiques educatives de la Fundació Bofill. Vull dir que una institució privada, evidentment gens democràtica, està decidint quin tipus d'educació està rebent les nostres filles i les nostres filles. Això és molt, molt i molt preocupant. Clar, quan parlem de currículum, que ara parlarem, vale? Però torno al que ha dit l'Elvira, les carències del sistema educatiu actual jo crec que no tenen a veure amb la pedagogia, sinó amb la insuficiència de recursos, les ràtios elevades, la manca evident d'inversió, el manteniment de les retallades. Qualsevol entitat que proposi una millora del sistema educatiu sense evidències científiques, no acabo d'entendre com hem de confiar, i sobretot són gent que no són docents, que no han trepitjat l'aula mai a la vida. I potser jo puc entendre perfectament que el polític no l'hagi trepitjat perquè sigui expert, no sé, però almenys que es doti de persones, d'assessors, etc., que sí que han trepitjat l'aula. Un exemple molt, molt ràpid. En el meu cas, jo soc professor de secundària. ¿Vale? Quan diem que s'està menysprenent el coneixement, per exemple, he estat professor d'àmbits. Jo soc economista. Per tant, a la bossa d'interins podia treballar com a de matemàtiques. Perfecte. Vas a un institut, fas matemàtiques i, acabes caient a l'àmbit científic o tècnic o com vulguin anomenar-lo. Total, què significa això? Que un professor com jo, que podia donar matemàtiques, havia de donar tecnologia, i ho sento, no tinc ni pajolera idea de lo que és un serrutxo, ¿vale? També havia d'entrar a fer classes dintre d'un laboratori de biologia o ciències experimentals, etc., quan la meva última experiència d'això va ser a quart d'ESO, quan ho vaig fer fa la pila d'anys. Clar, això jo vaig viure com el que és una estafa per a l'alumnat. No podem deixar que els professors no especialitzats puguin fer una sèrie de tasques per les quals no estan preparats, perquè això directament va contra l'educació integral de l'alumnat. I això és una de tantes, del currículum. Diuen que és transformador, però primer jo voldria dir aquest canvi transformador a on ha d'anar dirigit, perquè sota el meu punt de vista, al final, i ho ha dit l'Elvira, al final hi ha molt risc de segregació. Les persones, l'educació pública, el que està clar és que ha d'universalitat, universalitzar els recursos i universalitzar amb uns mínims comuns els coneixements. El que no pot ser és que depèn el centre on vagis, etc., o fins i tot els diners que tinguin els seus pares i mares, tinguis una educació diferent en base a una normativa que, per desgràcia, en aquest sentit, sí, tothom ha de respectar.
Sí, sí. Ara, quan deies això, Jesús, de la fundació aquesta Bofill, no sé per què m'hem recordat d'un conseller de Sanitat que no fa tants anys, que el primer que va dir és: el que tingui una mútua, que la conservi, perquè venen temps dolents. És a dir, estem sota unes visions que tenen molt a veure, doncs, amb això, amb la productivitat, amb crear, doncs, això, gent que treballi i que qüestioni poc. Bé, Mariano, tu proposo que ens expliquis molt breument o ens introdueixis en què és la FEDE i també per què heu coincidit o esteu coincidint amb el que estan plantejant els sindicats. Endavant.
Sí, bé, tomo uns minuts per situar aquí mi col·laboració, mi proposta. Yo formo parte de una entidad que a su vez forma parte de la FEDE. La FEDE.cat es, digamos, la federación de ONGs, de entidades, de asociaciones que trabajamos aspectos vinculados a la justicia global. Justicia global entendiéndolo con los elementos que están dentro de lo que anteriormente llamábamos la cooperación internacional, la ayuda al desarrollo y que son paradigmas que justamente hablando de transformación se está en ese proceso. O sea, hablar de ayuda al tercer mundo, como se le denominaba antes, en buena parte de las entidades y de las organizaciones ya está superado, porque entendemos que es cierto que el mundo está interconectado, esta globalización que se ha hecho de una manera se puede reconstruir de otra a través de la solidaridad, del reconocimiento de las interdependencias que tenemos entre las comunidades y los países, y que esta experiencia y todos estos años que además particularmente Cataluña, que tiene una tradición de solidaridad internacional muy, muy amplia, todos estos saberes y experiencias, de alguna manera entendemos que el ámbito de la educación debería, entre comillas, como de aprovecharla. O sea, la comprensión de todas estas visiones del mundo, tenemos la oportunidad, hablando ahora particularmente de lo que significa el currículum diseñado ahora de educación básica, como en el que integran los dos niveles de primaria y secundaria, nuestro alumnado, nuestros hijos, nuestras hijas, tienen, digamos, al ser educación obligatoria, tienen este momento para tener la oportunidad de conocer todas estas visiones, la comprensión del mundo, no solo desde una sola visión, sino a través también de la experiencia de entidades, de personas, de testimonios incluso. Las ONGs tenemos también ese potencial de estar interconectadas con colectivos, tanto de personas migrantes como incluso, bueno, ahora a través de la tecnología, de poder conectar con qué es lo que está sucediendo en América Latina, en Asia, en África, con lo cual todo esto puede enriquecer el trabajo educativo. Y en el caso ahora particular del currículum, para nosotros era importante, sabiendo que, bueno, en los últimos años, además, ya se hace. O sea, también puedo aprovechar para justamente hacer un reconocimiento al profesorado y muchos equipos docentes que ya lo hacen, que la realidad global de las problemáticas que están sucediendo en nuestro planeta, el profesorado con como ya se ha dicho, con las pocas herramientas, los pocos recursos, el poco tiempo, incluso poniendo tiempo de vida propia, de conciliación familiar, realizan ya un esfuerzo para poder introducir todas estas temáticas. Estoy hablando de que llevamos años con la cuestión de la crisis financiera en el 2008, pues el esfuerzo que mucho profesorado ha tenido que hacer para explicar qué es lo que está sucediendo, qué tiene que ver con que en Nueva York pase una cosa y aquí estemos padeciendo otra. A través de los medios, ¿no? La actualidad de la crisis de los refugiados o del sistema de asilo en Europa, pues todo esto ha entrado a las aulas porque es imposible que no entre. Sin embargo, se ha basado en la buena voluntad y el esfuerzo de muchos docentes, de las entidades que de alguna manera también hemos hecho el esfuerzo de acompañar a este profesorado, de generar materiales, recursos, bueno, voy a usar la palabra, pero de innovar, lo diría de otra manera, pero de innovar incluso mecanismos y técnicas didácticas para que realmente estas temáticas se incorporen a la escuela. Y luego también quiero poner el punto aquí, también como adelantarlo, no como una idea de adoctrinamiento, de que estas son las ideas que ahora tendrían que tener alumnado, porque las entidades también hemos hecho toda esta reflexión de que estas temáticas se incorporan a la escuela para que el alumnado tenga amplitud de mirada, que el pensamiento crítico a través de este contraste de ideas, antes lo decía Elvira, pues se discute, ¿no? A con B, B con A, son visiones del mundo y yo creo que es importante que el alumnado las conozca, y estoy hablando ya en concreto, ¿no? De cosas en las que estamos de acuerdo, a lo mejor, porque también uno de los temas en educación es que los grandes titulares, todo el mundo estamos de acuerdo, pero luego el cómo y cuando los aterrizamos es donde empezamos a discutir, ¿no?
Por ejemplo, el colonialismo, ¿no?
Por ejemplo, el colonialismo, decir, bueno, pues sí, lo vemos en la clase, podemos decir que qué mal, lo podemos condenar y tal. Pero ¿qué tanto como sociedad estamos dispuestas a bajarnos de eso? Porque actualmente el mecanismo colonial sigue funcionando con empresas españolas que están en América Latina o el expolio que siguen realizando en África, en Sáhara o en cualquier otro sitio. Entonces, que con esto estamos adoctrinando, ¿no? Estamos abriendo la mirada para que el alumnado tenga todas las herramientas reales, competencias o capacidades o como queramos decirlas, para poder, sobre todo, tener los elementos, que yo creo que esta es la función principal, y aquí es donde siempre en discusiones en educación siempre se entiende a llegar a esta pregunta de educar para qué, ¿no? ¿Para qué queremos educar? Para que tengan un proyecto de vida económico en el que se vivan bien y puedan desarrollarse cuando en la vida adulta. O eso es cierto y las familias lo reconocen y también hay ese interés, pero la escuela no se puede limitar a eso. Tiene que también abrir, y especialmente en estos momentos, o igual es a nivel histórico, no, yo creo que nadie, y se ha hablado de fundaciones, de bancos, de empresas, incluso si ese es el interés, ahora mismo nadie tiene la certeza de que el modelo económico social que tenemos sea el que va a funcionar para nuestro alumnado, porque pues estamos viendo que se caen pedazos el sistema financiero, se caen los recursos naturales, recursos del medio ambiente, la energía, pues nos va a hacer falta. Entonces seguramente el modelo actual económico y social habrá que cambiarlo, pero si no educamos a nuestros alumnos para que sepan gobernar su propio futuro y después construir la sociedad que necesitarán, pues nos vamos a quedar limitados y es un fallo. O sea, realmente será como una traición, ¿no? A nuestra infancia y a nuestra juventud. Y yo creo que al final, cuando nosotros hemos acompañado y como entidades que nos dedicamos a tener una línea específica de educación para la justicia global, a través de esa experiencia que dije antes, ¿no? Con las movilizaciones del 8 de marzo también se ha hecho un gran esfuerzo en explicar de qué se trata, ¿no? Todos los enfoques feministas, tú has mencionado antes, ¿no? El colonialismo, pero también las que además también Loli decía antes, ¿no? Nos comparamos con otros países. Bueno, pues no decimos que, por ejemplo, las aulas de nuestro país pues tienen una gran diversidad cultural que igual estamos desaprovechando, porque justamente la visión diferente de otras maneras de ver el mundo ya las tenemos en el aula. Sin embargo, las tapamos con una sola visión, que es la que ya está definida, ¿no? Desde aspectos de interculturalidad crítica, desde incluso, bueno, respecto a los derechos humanos. Ya no digo cómo resolver los conflictos de manera no violenta, porque bueno, ahora mismo también la actualidad política nos hace ver que no se ha avanzado, que tenemos mucho por hacer. Y en ese aspecto, más allá de poder introducir estas temáticas, de las que ya hay experiencias y de las que incluso a nivel metodológico ya hay bastante y se ha recuperado también mucho bagaje y tradición de otros países, de la educación popular en Brasil y de otros espacios, la sorpresa que nos llevamos como desde la FEDE fue esta, de se está construyendo un currículum que es la oportunidad para que nuestro alumnado tenga a manera normativa, porque las cosas ya se hacen, pero que ya aparezca en la normativa, que ya aparezca que el perfil, digamos, de salida, como se le llama, pues incorpore estas competencias transformadoras, competencias de un aprendizaje que anticipe la crisis climática, la crisis laboral, porque la crisis climática generará crisis social y laboral en pocos años, o ya la está generando, de hecho. Y en todo esto fue esta sorpresa que nos llevamos, de decir, caray, pues hay un talento y un bagaje de profesorado y de entidades que ya lo están haciendo. Y el primer punto fue que básicamente desconocemos si está integrado en el borrador del currículum, porque como no ha habido un diálogo ni un debate, pues después seguramente, internamente, algunas cosas estarán reflejadas. No, claro, en una semana, para las entidades también que participamos en diferentes espacios de movilización social, también es muy difícil en una semana leer 500 páginas para saber si sí o si no, si el enfoque feminista está integrado, si no está integrado, etcétera. De todas formas, se ha hecho un trabajo, se ha analizado, hay, se ven retos, oportunidades, pero también se ven muchos obstáculos. También decir que de aquí a septiembre ya hacer las planificaciones de los cursos que son impares y tal, también es como que, bueno, y ya lo digo, seguramente muchas escuelas con las que y profesorado que ya está comprometido lo podrá incorporar o podrá hacer el ajuste que tenga que hacer, pero nosotros pensamos en que, claro, siendo normativa y siendo un documento formal del currículum, esto se tiene que generalizar, ¿no? Que en todos espacios pueda incorporarse.
Volia només introduir una cosa, una reflexió. He llegit un article que m'heu enviat, la companya Ioli, del company Xavier Díez, que el títol és bastant suggerent. Diu, no puc respirar. S'assembla a el que li va passar amb el company aquell afroamericà que va ser assassinat per un policia. Però es referia una mica a que el professorat està bombardejat per tantes coses que se li diuen que en realitat no pot pensar. I clar, quan parlem de currículum i de transformació, segurament aquest és un dels aspectes que s'ha de fer. O sigui, s'ha de poder tenir temps de pensar i aprofitar, per exemple, oportunitats com la multiculturalitat, etc, etc. Bé, ho deixo aquí, però, clar, això té també molt a veure amb els mitjans materials, perquè si no hi ha profes, no hi ha aules correctes, etc, doncs tampoc es podrà fer l'altre. Endavant, Elvira.
Sí, jo volia agafar la paraula de lo que ha dit el company Mariano i és sobre el perill que existeix que moltes vegades aquest currículum transformador s'acabi fent una cosa tan empetitida com una celebració d'efemèrides. I això és un perill. Sí? Aleshores, ve el 8M, nos col·locamos el bolso lila i ve el mocador verd i, sí? I és com un complement, t'ha dit, i això és un perill. Perquè només no deixa de ser com una cortina, no?, de brilli-brilli que sembla que fem, però simplement és per una foto o un titular. I aquí l'escola és una altra cosa. L'educació és una altra cosa. Ell preguntava per a què serveix l'educació. L'educació és l'espai on hem de guarir amb estratègies perquè les persones joves que estan allà dintre d'aquestes quatre parets, quan surtin fora, es puguin desenvolupar amb plenitud i autonomia a la vida. Amb plenitud d'autonomia a la vida. I no és ser més desfasat o menys innovador o més innovador si diem, inclús comprant el discurs de que han de ser competencials i han de ser mà d'obra barata, inclús comprant aquest discurs, que no el comprem ningú, com ja l'heu vist, inclús en aquesta lògica a la gent se la jutjarà pels resultats. és així, la gent se la jutjarà per resultats, perquè si tu eres enginyer de camins, el pont t'ha d'aguantar. I si, sí, i si és electricista, jo no m'he d'electrocutar. Si, si ets advocat, i així la perruquera, l'esteticient o qualsevol ofici que hi hagi. No, que no pot ser és que hi hagi un currículum en el que s'enganyi a les famílies, s'estafe a les famílies i s'emmascare un procediment educatiu sota el, un altre element que és la motivació. I aquí m'aturaré una mica, eh? La motivació de l'alumnat. La motivació de l'alumnat l'estan confonent amb el plaer o el gaudiment. I no és el mateix la motivació que el plaer o el gaudiment. Sí? La motivació és aquell conjunt d'actituds que te porten a mantenir-te per assolir un objectiu, no? Per aconseguir, estic motivada per assolir, per arribar a, una, a algun objectiu. No té res a veure en què estic gaudint. Estic, a vegades sí, a vegades no. De la mateixa manera que si jo ara me pliego, o sigui, si ens dobleguem a el plaer o el gaudiment, no educarem. És simplement i tan fàcil d'entendre com una persona que les estigui escoltant en aquesta ràdio i pugui entendre que ja que menjar verdura, encara que no estem motivats, que preferim menjar pizza. Sí? Ja que llegir un llibre en lloc de passar-se 7 hores mirant sèries de Netflix. Ja que, i així un suma i sigue, no? Hi ha moltes coses que ens hem d'autogestionar. I aquí ens trobem que l'alumnat és de vegades... Com diria jo, l'aprenentatge apareix a edats molt, molt joves, o sigui, la capacitat d'aprenentatge es produeix quan eres jove, en canvi la maduresa per entendre què és bo i què no és bo per a tu apareix bastant més tard. Per això l'educació no ha de ser un individualisme d'un centre o d'una família o d'un barri, sinó que ha de ser una cosa col·lectiva, igualitària i democràtica i col·lectiva per al bé de tothom. I sisplau, deixem-nos ja de jergues hiperpedagògiques. Jo no puc estar parlant de la lògica patriarcal, sinó de la lògica patriarcal si jo no li explico a una nena de cicle mitjà quins són els primers indicis d'abús de la seva parella. Jo no puc estar parlant d'interculturalitat, me l'ho he apuntat perquè són paraules tan... Sí? D'interculturalitat, com posava aquí, crítica, si resulta que venen alumnat migrant al qual no els posen aules d'acollida i no els donen ni el dret a l'ús de la paraula perquè no poden entendre l'idioma. Però l'alumnat, aquests coneixements tan abstractes d'interculturalitat crítica, de lògica patriarcal, de transició energètica, això són coneixements abstractes, ho han de vivenciar de manera pràctica tots els dies que estan escolaritzats. I a més de manera pràctica i vivencial, ni efemèrides, ni discursos de, sí, ni discursos de plataformes que venen que sobre el paper queden molt bé amb titulars preciosos, però jo no puc dir-li a una alumna que digui no a la violència quan és incapaç de veure que la seva parella l'està dominant a les xarxes o l'està sotmetent a com a vestida. O no li puc parlar de la saludable que és l'alimentació quan no s'accepta el seu propi cos. No podem parlar de la migració, dels moviments migratoris, quan no entenem la situació que hi ha de conflicte bèl·lic, i això no pot ser amb un discurs buit. Ha de ser amb uns recursos i ha de ser amb unes situacions vivencials tots els dies d'escolarització d'aquest alumnat, però no de l'institut, no, estem parlant des de P3.
Molt bé, Jesús, i després la Ioli.
Sí, bueno, no, intentaré repetir perquè, bueno, de fet, assumeixo el que ha dit l'Elvira com a propi, perquè estic d'acord. El que ha dit el Mariano, jo crec que té raó, però jo crec que hi ha dos col·lectius que hem de mirar, que retroalimenten, però que hem de mirar diferent. Un és l'alumnat i l'altre el cos docent, em refereixo. El currículum sí que és cert que, si ens ho llegim, sí que hi ha coses com, bueno, de treball d'ODS, de cultura de la pau, de transició energètica... Tot això hi apareix, sí que és cert. El problema està en com s'assoleixen els coneixements. Al final, treballant per àmbits, buscant l'assoliment de competències, etc., al final la manera d'avaluar és tan laxa i tan abstracta que al final, a quart d'ESO, és quan s'acaba, més o menys és molt difícil no haver assolit aquestes competències segons la manera qualitativa, perquè ni tan sols quantitativa, de poder mirar-la. Per tant, clar, abans I, bueno, i també recita el que diu Elvira, abans de poder treballar segons quins continguts, s'ha de fomentar sempre en coneixements profuns de depèn quines coses i també matèries. Perquè, si no, al final, les opinions o les vivències de l'alumnat poden ser molt superficials i, bueno, i després apareix el populisme i ningú no sap d'on apareix. Al final, la manera de treballar ha de ser de manera pràctica, etc. Però hem de valorar molt la manera com s'assoleixen aquests coneixements i com els alumnes els interioritzen. Perquè, si no, després és impossible tenir... Clar, això de totes les opinions són respectables, bueno, sí o no, perquè de vegades ser feminista no és una opinió, tiene que ser, és un hecho i ser... No? Vull dir, al final ens trobem a les aules una sèrie d'actituds masclistes, homòfobes, etc, que moltes vegades venen de presses de casa i abocar a l'educació certes coses no és tan fàcil si no ens fiquem realment en allò que hem d'ensenyar i com ho hem d'ensenyar. Això per una banda. Però per l'altra, també és veritat, i aquí potser ja me llevo l'agua a mi molino, no? També són condicions laborals. Vull dir, tot el que ha dit el Mariano té raó, però qui ha d'ensenyar? Els docents. I els docents necessiten temps i necessiten formació. Vull dir, mira, una de les propostes fantàstiques del Cambrai d'avançar el calendari, som conscients, perquè la gent ho entengui, els professors sempre han començat a treballar l'1 de setembre, com és evident, no? Després de l'agost. Són conscients que només tindran els d'infantil i primària 2 dies per preparar el curs? Perquè l'1 i el 2 és dijous i divendres, dissabte i diumenge no compten, i dilluns ja rebem els nens i les nenes. Som conscients d'això? Perquè, clar, hem de tenir temps... Bueno, i ja no parlo de les necessitats burocràtiques que hem d'omplir, etc. Cada vegada hem de fer més classe presencial, tenim menys temps per preparar les classes, preparar materials, formar-nos, torno a dir, perquè el juliol, per exemple, és dedicat a la formació, se suposa. També volen treure dies per fer més reunions, més burocràcia, etc. Vull dir, l'escola té una grandíssima responsabilitat, però o cuidem el cos docent, o el cuidem, i els hi donem hores per tal de que facin la seva feina amb moltes garanties, o l'educació no tira de cap endavant. Una persona ho deia per Twitter, no sé, que era comparació. Hi ha gent que... si pensem que els futbolistes només treballen quan van els 90 minuts a jugar al partit, i només treballen això, ens estem equivocant, perquè han d'entrenar, s'han de preparar, han de tenir... No, nosaltres igual. Segurament, jo no sé si tinc formació suficient per parlar de segons quins temes si no em formo prèviament. És per la meva feina? Evidentment que sí, però m'han de donar les eines i el temps necessari per aconseguir-ho. Simplement això hem de tenir-ho en compte.
Joli, i acabarem amb el Mariano.
Sí.
Perquè ja... Anem doncs junts a la recta final.
Com sempre, ens presenten un currículum ple de declaracions de bones intencions, perquè sí que es parla de que s'ha de treballar a nivell de consciència social, a nivell de, bueno, d'aprenentatges competencials, bla, bla, tot com un decret d'inclusiva, en què hi ha una declaració d'intencions que és boníssima, un projecte fenomenal. No, aquest currículum no és el cas, però sí que el decret d'inclusiva, per exemple, el decret d'inclusiva és una declaració d'intencions magnífica. El problema és que no ve acompanyat de recursos. Per tant, llavors, la declaració d'intencions es traspassa a la voluntat del personal dels centres, no? Menja tu tot tu i fes el que puguis. Té, jo et dono aquí aquest cordillet i amb això construeix-me tot un projecte pedagògic amb el qual has d'atendre tot aquest alumnat, amb, no, 25-30 alumnes a l'aula i has de fer tot, que adquireixin pensament crític, que aprenguin, que a més doncs, tinguin cobertes les seves necessitats i tu allà sol davant del perill. Sí que llavors passa que quan a tu et diuen sí, perquè a més projectes no sé què i et venen tots els inputs, el docent diu jo ho veig i jo ho faig, però és que arriba un moment que dius és que jo sol no puc assumir tot això si no tinc els recursos necessaris. Vale? I si a més això no m'ho plasmen d'una manera en la qual una mica ja em dirigeixin cap on haig d'anar. Perquè jo al final el que necessito és suport. Suport per totes bandes. Suport a l'hora de, amb un horari que em permeti no només fer la meva feina individual, sinó coordinar-me amb els meus companys i companyes per construir aquest projecte d'aprenentatge amb tots els elements que es necessiten i caminar tots plegats perquè al final estem anant doncs, a educar uns alumnes que tenim en aquell centre, no? I que una mica tenir aquest suport. Tots els materials necessaris, tots els recursos necessaris, tota, bueno, codocència, el personal d'atenció directa a l'alumnat, etcètera. A més, a sobre, ens arriba un currículum que quan ens el mirem dient, ostres, ens estan menyspreant les especialitats. O sigui, estan dient que els especialistes ara no servim per res, perquè si resulta que tot això ara ho hem d'integrar, he fet projectes interrelacionals, etc, la meva tasca que jo m'he currat, que m'he preparat i que estic format per això, se'n va a tomar pel sac. I resulta que li estan demanant a algú altre que, com ha dit el Jesús, no té prou, doncs, diguéssim, preparació. Pues en certs, ell té en la seva, però li estan fent fer coses que hauria de fer aquell altre especialista que sí que està preparat, no? I això reverteix pues, en la mala qualitat de l'educació. I a més, ara aquest currículum li està dient a l'alumne, mira, tranquil, no t'esforcis, no pateixis, no t'esforcis, perquè jo et passaré de curs amb 2 o 3 assignatures suspeses, perquè ara l'important no és el que saps, sinó el que saps fer. Incoherència total, que ni l'alumne sap què vol dir això, eh? Però bueno, li hem de transmetre això a l'alumne, eh? Li hem de transmetre això amb tota la dificultat que comporta. Li està dient que el coneixement no és tan important i per això retallen hores d'aquí i d'allà i li estan dient que la filosofia tampoc. I per tant, la construcció del seu aprenentatge crític i del seu, de la seva, diguéssim, capacitat transformadora, perquè al final si tu construeixes un pensament, una ideologia, tens capacitat transformadora de la societat, no és important. I t'ho estan comunicant així, amb un, no? I que a més, la frustració... tranquil, no et frustris. No et frustris, no sigui cas que quan t'enfrontis als problemes reals de la vida, doncs no, tu obvia'ls, eh? Perquè no t'has de frustrar. Perquè això farem a l'escola ara. O sigui, evitar la frustració, dient-li a l'alumne que no acaba doncs, d'arribar als objectius en procés d'assoliment. Tranquil, però és perquè no et frustris, eh? És perquè no emocionalment doncs, no quedis tocat. Eh? Però llavors sortiràs a la vida, tindràs, veuràs tots aquests problemes que hi ha a la vida, eh? Tots doncs, els problemes migratoris, les guerres, tots aquests problemes... I què faràs tu? Com que tu t'han ensenyat que no t'has de frustrar, miraràs cap a una altra banda. I aquest és el problema que tenim amb aquest currículum. Eh? A part de tot, el menyspreu al coneixement és el menyspreu a construir individus forts, empoderats, amb capacitat, diguéssim, crítica, amb capacitat transformadora, amb sensibilitat als problemes del món i, diguéssim, i voluntat de voler canviar aquests problemes o, com a mínim, de mostrar una postura davant d'aquests problemes i actuar en conseqüència. I aquest és el problema que tenim ara.
Molt bé. Bé, ja per acabar, curtet, sisplau, perquè ja el temps se'ns esgota. Mariano.
Sí, muy, muy breve. Era solo para comentar también... En relación a lo que ya se ha hablado, una preocupación también de las entidades y de con la experiencia que vamos viendo del desarrollo de algunas propuestas que tienen que ver con todas estas temáticas de las que os hablaba, de justicia global y del enfoque feminista, etcétera, es también lo que remarcaba Elvira, el gran riesgo que existe de quedarnos como en el folclore, ¿no? En lo estético, en decir, bueno, no, sí, ya están los ODS, ya están incluidos y tal. Una lista de buenos deseos en los que se, pero no se concreta en el cómo, ¿no? Y el para qué. Y evidentemente cada ciclo, la secuencia de aprendizajes tiene que ser pautada y bien pensada para saber qué es lo que podemos promover a cada edad, ¿no? Porque no vamos a hablar de deuda externa a nuestros niños de ciclo inicial, ¿no? Y esa ha sido también una de las preocupaciones de las entidades, es decir, es que si no hemos dialogado para construir este currículum, si los movimientos sociales y la sensibilidad social que hay de todas estas temáticas no se ha escuchado, ¿cómo se ha incorporado? se nos ha dicho que sí, que ya está, la perspectiva feminista ya está, que no sé qué ya está, pero es justamente saber cómo se está haciendo. Y una también, y también es un síntoma, un pequeño síntoma que también detectamos simplemente en la primera página del borrador, cuando se hace el preámbulo y se citan algunos documentos, directivas europeas y tal, que por ejemplo la declaración de la Convención de Derechos de la Infancia no está citada. Y entonces decimos, bueno, es un derecho, ¿no? Si estamos reconociendo la educación como un derecho, pues deberíamos decir, todo esto que viene aquí adelante, las 500 páginas, está basada para asegurar el derecho de la infancia a una educación de calidad. Pero no la vemos citada por ningún lado, y entonces es como un tema que también detectamos, entendiendo también la educación y el derecho a la educación, a esto, a tener una educación de calidad, significa educación para transformar los grandes problemas que tenemos delante.
Molt bé. Bueno, moltes gràcies, perquè el temps ja se'ns ha tirat a sobre. Hem après una miqueta més i ens dona per pensar també una mica més amb l'educació que fa falta avui en dia. Moltes gràcies, Elvira, Ioli, Jesús i Mariano.
Gràcies.
Una altra.
Gràcies. A vosaltres. Adeu. Moltes gràcies.
Adeu.
Com acaba amb la corrupció?